El comunista.
Passen 7 minuts de les 11 del matí. Camarada Joel Díaz, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
En directe des de l'Hospital Clínic de Barcelona, al cor de l'Eixample. Ens podeu venir a veure en directe amb el Joel Díaz, amb aquest clínic obert, amb un munt d'activitats, concerts, ara toquen el Xiula, després la Maria Hein, hi ha tallers de salut, tallers de cuina, en fi, de tot.
Hi ha de tot. Saps què hi ha també, que he passat per aquí abans de venir? Spinning. Ah. Hi ha una gent fent spinning
allà. Allà no m'hi trobaran, veus?
A mi tampoc. De fet, dubto que sigui realment saludable, això de l'spinning. Això de posar-te la patata però, a punt de rebentar.
I música molt forta, no?
Ui, un xunda-xunda insuportable.
Bé, Joel, ha tornat a passar perquè t'han caçat les càmeres de realització televisiva. Aquesta setmana al Palau Blaugrana, el definitiu i decisiu match contra l'Olympiacos, que malauradament el Barça va perdre.
La càmera no m'estima, en aquest cas.
I tant que t'estima, la càmera.
No, no, si m'estimés em trauria en situacions una mica més dignes de les que m'està traient últimament. Jo sospito que hi ha algun càmera de Movistar, perquè al final sempre és Movistar, això, que deu tenir mania o alguna cosa i decideix punxar-me.
Pot ser.
En tots els sentits de la paraula, en aquest cas.
Ahir el Barça va ser...
Quin fill més guapo que tens?
Sí, vull dir, t'ho he vingut a veure aquí. Sí, sí.
Però qui...
Bueno, oi que no s'assembla a mi?
No, s'assembla a la teva dona i gràcies a Déu.
S'assembla a la mare, per sort, sí. Doncs aquí el tenim d'espectador, de comunista, anar adoctrinant a poc.
A veure si entén alguna cosa.
A veure si entén. 11:08, suplement@catradio.cat. Tots els correus que ens vulgueu enviar amb les consultes al camarada Joel Díaz seran respostes pausada i animadament al llarg de les properes setmanes. Comencem amb una consulta que ens ha fet la Nàdia Coma, des de Balaguer, que diu així. Diu, hola, voldria saber la posició del Joel Díaz com a declarat membre de la ultraesquerra sobre els famosos cordons sanitaris a la ultradreta. Si ho he entès bé, els cordons sanitaris pretenen marginar, aïllar i silenciar les veus de la ultradreta, tants espais com es pugui. He vist cordons sanitaris a parlaments, a consistoris, a universitats, a mitjans de comunicació, fins i tot a l'AMPA de l'escola on va la meva filla. La veritat és que he sentit bons arguments a favor i també bons arguments en contra. Dels cordons sanitaris, i la veritat és que no tinc una opinió gaire formada al respecte. Com que el Joel sembla que en aquesta secció estigui obligat a tenir respostes, sobretot m'agradaria saber què en pensa. Gràcies, enhorabona pel programa, Roger. Ja saps que et toca jugar al cordons sanitaris a l'altra dreta, sí o no?
O no. Camarada Nàdia, Nàdia Coma, en primer lloc deixa'm dir-te que no tinguis cap pressa en tenir una opinió formada ni no formada sobre cap tema, ni deixis que ningú et pressioni per tenir-la. Això és una cosa que últimament, amb això de les xarxes socials, últimament, Roger, està passant molt. Estem com pressionats a l'hora de tenir opinions sobre les coses i jo crec que no cal. Dubtar, el dubte acostuma a ser símptoma d'intel·ligència i de sentit de la justícia, i sovint les persones amb les opinions més vehements són les que tenen, les que les tenen més mal fonamentades. Jo mateix, per exemple, Roger, en sóc un exemple. Com tu dius, Nàdia, en tant que cobro per fer aquest consultori, no em puc inhibir i m'he de posicionar moltes vegades sobre temes havent-hi pensat menys del que jo voldria, vale? Això en ares de la transparència. Per sort, no és el cas que ens ocupa, aquest. Sobre aquest tema dels cordons sanitaris hi he pensat bastant i tinc una opinió claríssima, que és la següent. No. Cordons sanitaris, no.
Què dius, ara?
No.
Ara m'ha sorprès.
Estic en contra dels cordons sanitaris perquè estic en contra de la censura, vingui d'on vingui i tingui les bones intencions que tingui. I estic en contra de la mateixa manera que estic en contra de qui pressiona, per exemple, les xarxes socials per eliminar comptes que li molesten, de qui pressiona les ràdios i les teles per eliminar col·laboradors que li molesten, de qui pressiona les universitats per eliminar els professors que li molesten, o de qui pressiona els diaris per eliminar els articulistes que li molesten. Estic en contra de tot això, i la raó, saps quina és? És perquè no sóc idiota. I com que estic convençut que no sóc idiota, no vull que ningú em tracti com si ho fos. I si tu m'estàs privant a mi d'escoltar les opinions d'un nazi, posem per exemple, se suposa que per protegir-me, tu a mi m'estàs tractant d'idiota. Sí, perquè jo em considero suficientment poc idiota com per adonar-me jo mateix quan algú està sent racista, classista, homòfob, masclista o el que sigui, i em considero perfectament capaç no només d'adonar-me'n, sinó fins i tot de confrontar-lo si es dona el cas. Perquè aquesta és l'altra, és confrontant-la que es combat l'ultradreta. És plantant-hi al davant i enfrontant-hi amb arguments I si s'ataca amb arguments o fins i tot amb violència, si s'ataca amb violència. Ells trien
dades,
les armes.
Normalment amb dades has de contrarrestar-ho.
Amb dades. No ho dic jo, eh? Ho diu tot el puto segle XX, que és així com es combat l'ultradreta. L'ultradreta no es combat amagant-la ni amagant-se'n. Més ben dit, perquè així l'únic que fa l'ultradreta és créixer a l'ombra, que és on creixen totes les coses que fan por. Perquè si el que fem és intentar amagar aquestes opinions dels nostres mitjans de comunicació i dels nostres debats, una altra cosa que estem fent, en aquest cas els polítics, és dir-li a la gent que ells facin el mateix, que quan es troben un feixista, s'amaguin. I no, no és això el que han de fer els polítics que volen combatre l'ultradreta. El que han de fer és armar-se d'arguments i atacar els feixistes a tot arreu on calgui. Al carrer, al Parlament o al debat de TV3, m'és igual. Però així la gent a casa aprendrà d'aquests arguments, se'ls farà seus i quan estiguin a un bar i surti un imbècil a dir que els moros ens volen islamitzar Catalunya o que la immigració implica delinqüència, tindran alguna cosa a dir i no es quedaran callats deixant que el fatxa s'esplai alegrement. Evidentment, no estic dient que se'ls hagi de fer d'altaveu de forma artificial ni que l'escapa hagi de tenir una secció que es digui el feixista, però estic en contra d'amagar, de silenciar i de prohibir, perquè com ja t'he dit, camarada Nàdia, a la ultradreta se la combat confrontant-la, i és confrontant-la, i ja acabo, Roger, com es va formant el pensament crític perquè la gent se'n sàpiga defensar i no adoptant mesures proteccionistes que en el fons són paternalistes i condescendents. Perquè a més hi ha un altre tema, i amb això ja sí que acabo, t'ho prometo. Qui ho decideix, això? O sigui, qui pot realment decidir què s'ha d'aïllar, silenciar o prohibir? És només un tema de majories? Perquè si no, d'aquí un temps, la majoria, quan digui que el cordó sanitari se li ha de fer als comunistes o als independentistes, llavors què farem? Ah, amigo, no m'agraden els cordons sanitaris, Nàdia, no sé si te n'has adonat i em sembla una eina pròpia de covards, de pusilànimes i d'impotents intel·lectuals. Tu què creus, Roger?
Doncs jo crec que s'ha de combatre amb bones entrevistes.
Ah, efectivament.
I amb dades.
Per exemple, la Gemma Nierga li va fer una molt bona entrevista en aquella senyora de Ripoll.
I no parlant, per exemple...
D'Oriols.
No, o sigui, parlant de la, o sigui, preguntar-li sobre la sequera, sobre
Exacte.
El dèficit fiscal...
Sobretot de temes que no s'han preparat perquè tenen un programa, diguéssim, una mica limitat normalment, aquesta gent.
2 minuts per 11:45 del migdia. Consultes a suplement@catradio.cat. Consultes com la que ens ha escrit un tal Narcís. Hola, amics del suplement, sóc oient habitual del programa i de la secció del comunista, que m'agrada no tant pel que diu com pel com ho diu.
Ah!
Floreta. Em semblen entranyables la passió i les ganes amb què el Joel sempre s'equivoca. Però la meva consulta no és ben bé sobre comunisme, sinó sobre una paraula que últimament llegeixo molt a Twitter. Ah, aquesta m'agrada, veus? Des dels perfils de la branca més conservadora del meu timeline, es fa servir la paraula woke.
Woke. Woke.
Woke.
W-O-K-E.
Des de ja fa alguns mesos, potser més d'un any, la veig utilitzada pejorativament per referir-se des de la dreta fins a l'esquerra, però no sé exactament què vol dir. En principi, en anglès vol dir desper, però això no em sembla un insult ben
no,
bé.
No, és un insult, no? A priori, no.
Ajuda'm a explicar-me per què es fa servir, demana aquest tal Narcís.
Aviam, bon dia, camarada Narcís. Celebro que aquesta secció et sembli tan divertida. Suposo que al final això és el que importa, no? Perquè aquí estem per fer un bon producte radiofònic, però sobretot per fer audiència. I el teu comentari m'ajudarà a convèncer el Roger que les meves turres són divertides, encara que a ell sovint no li semblin. Em sembla bé que m'escoltis per riure sense estar d'acord en el que dic. De fet, és el mateix que faig jo quan surt el Sala i Martín a la tele o a la ràdio. Vull dir, em sembla divertit, tot i que no tingui raó. Anem a la teva consulta, que sí, és molt fàcil de respondre, diria. La paraula woke. El diccionari de Cambridge defineixen woke com un adjectiu per referir-se a les persones socialment conscients i activament atentes a problemes socials com el racisme i la desigualtat. ¿Vale? Pel que jo sé, vindria a ser això, però amb algunes consideracions importants com que els wokes són, en general, persones blanques de classe mitjana que s'esforcen en ser conscients dels seus propis privilegis. Això, en principi, està de puta mare, diria jo. Per què, com tu dius, des d'alguns sectors de la dreta més rància s'ha acabat fent servir woke com un insult? Doncs, com gairebé tot el que fa l'ultradreta d'aquí des de fa ja uns anys, per imitació de l'ultradreta d'allà, de l'ultradreta yanqui, del trumpisme, bàsicament. I el que fan és utilitzar-la per referir-se absolutament a qualsevol persona, animal o cosa que ells sentin com una amenaça. Vull dir, si ets feminista, ets woke. Si ets antiracista, ets woke. Si defenses els drets de les persones LGTBI, ets woke. I fins i tot, si ets comunista, pots arribar a ser woke. I llavors et trobes escenes boníssimes, boníssimes, com la de, jo que sé, un urriolista de 68 anys de Capdevànol o un abascalista de 48 anys de Bujaraloz, que l'únic anglès que sap és el que fa servir per buscar porno a internet, passant-se el dia a Twitter anant-li dient woke a tothom sense saber què vol.
Sense saber què vol dir.
Això em sembla divertidíssim. Llavors, què ha passat? Doncs que ara els únics que fan servir aquesta paraula són ells, aquests ultraconservadors, la torba de l'antorxa i el ventolín, que dic jo, i per tant s'ha convertit en un terme molt útil per identificar-los. Llavors, tu poses woke al buscador de Twitter i pots estar gairebé segur que tots els tuits que et surtin vindran de perfils racistes, masclistes, homòfobs, islamòfobs i, en general, de gent a qui li apreta massa la boina o el silici.
M'ha agradat aquest final.
Uau. Saps el que és un silici? Jo no fa gaire que ho sé. Com aquella faixa que s'estrenya la gent per fer penitència catòlica.
Ah.
Sí. Bueno, crec que és això, oi? És això, el silici? Sí. Sí, m'ho confirmen des del
tenim
públic.
Tenim un públic meravellós que bueno, s'està aquí posant moreno, però sí, com a tu t'agrada, eh?
Sí,
tu, i aquí entra el públic, per sort estàs sota cobert, però és que, és a dir, jo animo tota l'audiència que vingui ara a saludar-nos aquí al Clínic Obert, perquè no només aprendrà i podrà fer el que li vingui de gust, sinó que, a més, ja broncejat de cara a l'estiu.
Sí, que portin crema, sobretot solar, umbano.
Has vist les aurores boreals d'aquesta nit o no?
No he tingut el... És una metàfora, això?
No és cap metàfora. Ah, que... Hi ha hagut aurores boreals a Catalunya amb un fenomen que hi ha hagut aquesta matinada.
Ets aficionat, tu, a aquests fenòmens?
Gràcies al Joan Anton Català, els últims anys del suplement m'hi he aficionat. Però és que aquest matí, quan hem arribat a la redacció del suplement a quarts de 6,
sí.
Hem rebut una allau de fotografies d'oients dient-nos, ahir quan vam anar a dormir, el cel era rogenc, preciós.
Oh.
I s'ha vist, no només a Catalunya, a tota Europa.
Aurores boreals, eh?
Imagina, cosa més això que la gent se'n va a Islàndia, es paga un viatge i després està allà a la nit fent guàrdia.
Uh-huh.
Doncs bé, tu ahir la nit estaves fent altres coses.
Dormint, bàsicament.
Sí.
Però són molt maques, les aurores. És que, com dic jo, sempre, la natura és el millor pintor. Eh? És el millor. És un gran artista.
Aquesta frase és teva o no?
Potser no.
Passen 3 minuts d'un quart de 12 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, som a l'Hospital Clínic de Barcelona. Portes obertes, amb un sol que escalda i amb un personatge misteriós que s'amaga a l'altra banda de la comunicació. I avui, com que tornem a estar de bolo, el tenim físicament de cos present, amagat en algun indret dels voltants de la UB. Del Clínic.
Del Clínic.
Sí.
Sí, està dins de l'hospital, aquesta persona, eh? O no, pot estar per aquí fora.
O potser fora.
Vale.
Aquesta persona ja ens està sentint, només pot respondre amb un sí o un no. Si hi ha alguna pregunta que no vol respondre, disposa d'un volta'l. En joc unes bambes Múnich per l'oient més ràpid que endevini la identitat del personatge misteriós a través de l'etiqueta Suplement Cat Ràdio Twitter. Endavant.
Hola, bon dia. Ets un home?
Sí.
Molt bé. Tens alguna cosa a veure amb el món de la salut?
Sí.
Clar. Que ja ha pensat, digue el que faran d'algú que tingui de... Que ets metge?
Sí.
Oh,
collons, com vaig de ràpid, nen. Ets metge. És que ja sé qui és. Ja sé qui és. Ets epidemiòleg?
Sí.
Et vaig venir a entrevistar, no sé, deu fer 4 o 5 mesos?
Sí.
Ets una persona tremendament afable?
Sí.
Amb una gran capacitat de divulgació?
Sí.
No tanta com l'Oriol Mitjà?
Volta'l.
Volta'l, ha gastat el volta'l.
Puc anar-li preguntant coses sabent qui és. T'agradaria que Catalunya fos un nou estat independent d'Europa?
Sí.
Jornada de reflexió, eh?
Consideres una persona d'esquerres?
No.
Et consideres una persona rica?
Sí.
I honesta, pel que veig, també.
Sí.
Va, descobrim-ho ja, no? Ets l'Antoni Trilla?
Sí.
Hombre!
Doctor Antoni Trilla... El convidat comunista més ràpid de ser encertat de la història de la secció, diria jo. Doctor,
què tal?
On estaves amagat? Aquí al darrere.
Al seu despatx, no?
Amb el micròfon,
no,
el micròfon.
A la caseta del guàrdia.
Segui.
Bon
bé,
dia.
Avui tenim un no comunista, el comunista, que és el doctor Antoni Trilla, que és tota una institució d'aquesta casa, del Clínic, i que fa 3 anys, jo crec que és la persona del món que més he entrevistat des que faig el suplement, que ja fa unes quantes temporades.
Jo crec que la Clara Prats igual en guanya, eh? La Clara també...
Tens raó. Bé, ja us coneixíeu, no?
Sí. El vaig venir a entrevistar fa un temps. T'he de dir que m'ha sorprès una resposta a les preguntes aquestes de sí o no, senyor Trilla.
Sí?
No, diré Antoni.
Sí, vale? Home, per favor.
I és que t'he preguntat si eres d'esquerres i m'has dit que no.
No.
I ets una persona que treballa a la sanitat pública.
Sí,
això però... d'entrada podria ser una mica contradictori.
Jo crec que no, perquè, vull dir, hi han coses, diguéssim... moltes coses de les esquerres que jo incorporo plenament a la meva manera de pensar. Si m'haguessis dit, es considera vostè socialdemòcrata o alguna cosa d'aquestes, doncs potser sí, però l'esquerra-esquerra tenim, com has dit tu molt bé, diferents punts de vista que s'han de respectar, però que jo no comparteixo.
Entenc. Jo també comparteixo que la socialdemòcracia no és esquerra.
També estic d'acord.
Vinga, sí. Doncs escolta'm, jo amb la gent honesta m'hi entenc molt ràpid.
Doctor Trilla, què hi fa vostè al Clínic? En què consisteix la seva feina?
Ara estic mig jubilat de l'hospital, perquè ja he arribat a l'edat reglamentària de reduïm la jornada, i aleshores intento col·laborar amb els meus companys del Servei de Medicina Preventiva, que el vaig dirigir jo durant molts anys, i afortunadament té un nou cap, que és la doctora Anna Vilella, que està tirant endavant el servei, i jo estic, com diuen, per a lo que gusten mandar, fonamentalment. I la meva dedicació principal és a la Facultat de Medicina, que també estem aquí. Abans has dit a la UB, no, al Clínic, és el mateix. Ah. Estem a la UB Clínic, som un matrimoni d'aquests indissolubles, necessitem l'hospital a la facultat a l'hospital, i tot el que té a veure amb la recerca també està en els dos llocs. I, per tant, la meva dedicació principal, i és un orgull i un honor per mi, és el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
I t'has jubilat fa poc, així?
Mig jubilat. M'han reduït la jornada i el salari. Ja toca.
A contracor? És a dir, tu, per tu ja estaries completament jubilat o tot
no, no, en aquest sentit no. És a dir, és una jubilació parcial fins als 70 anys. Als 70 anys sí que la universitat és l'edat de jubilació reglamentària.
T'obliguen als 70?
Bueno, és el que ja ha establert, i jo crec que també hem de donar, tot i que podríem discutir l'esperança de vida, la quantitat de gent que deixarem de treballar i aquestes coses, i si estàs bé jo crec que pots seguir ajudant, però no necessàriament treballant, evidentment, a full time.
Hi ha una cosa de la feina del doctor Trilla en quant a epidemiòleg que a mi m'interessa molt. Ara igual és una mica dens, però jo ho tiro, d'acord? És la idea de que els epidemiòlegs, per fer bé la vostra feina, una vegada se us demana opinió des de la política per afrontar alguna epidèmia com el coronavirus, moltes vegades heu d'entrar en el terreny de les llibertats individuals. Uh-huh. És a dir, heu d'aconsellar als polítics que prenguin decisions...
Per superar la Covid vam haver de retallar les llibertats individuals. I aquí hi havia unes discussions i uns debats sensacionals.
Clar, aquí hi ha d'haver una discussió entre el Trilla, diguéssim, ciutadà, i el Trilla epidemiòleg, que deuen ser bastant interessants. No?
Sí, és interessant, més que res, perquè si tinguéssim respostes clares i sapiguéssim del cert que determinada intervenció és absolutament necessària i que no hi ha cap altra alternativa menys lesiva, doncs probablement tindríem una força més científica per recomanar determinades coses. En el cas de la Covid, com diuen els meus col·legues americans, anàvem construint el barco o el vaixell mentre anàvem navegant. Per tant, teníem molts dubtes, moltíssims dubtes, i es prenien decisions una mica sota el principi de precaució. És a dir, hem de ser més prudents potser del que sabem o del que podem arribar a conèixer, però és cert que moltes vegades la discussió filosòfica o pràctica era, no sé si això es pot arribar a recomanar, i aquesta, com heu comentat molt bé, és una decisió dels polítics. És a dir, tu pots fer la recomanació, però al final els nostres representants són els que han de prendre aquestes decisions. Ara n'hem après, i jo crec que una de les coses que jo faria és veure si aquestes restriccions poden ser molt més limitades, molt més quirúrgiques molt més adreçades a determinades persones i moments concrets.
Jo havia llegit algun article, que igual era una mica avantatgista, però que relacionava haguessin estat molt eficients alguns països en l'aplicació de mesures epidemiològiques amb el passat comunista d'aquests països. És a dir, el fet de que la gent ja estigui acostumada a sacrificar llibertats individuals per la col·lectiva va ajudar, en aquest cas, a que la gent obeís.
Sí, jo crec... Hi ha dos exemples que són extrems. Un és Xina. Xina és un país que va utilitzar molt aquestes mesures i se'n va sortir molt bé fins que va obrir, quan va tenir que obrir, que no hi havia més nassos que obrir, les coses ja van canviar, però el resultat amb pèrdua important o restricció important de les llibertats dels ciutadans xinesos, doncs va ser bo des del punt de vista epidemiològic. I l'altre extrem és Corea del Nord, que no sabem si hi ha Covid, si només hi ha el president o què hi ha allà. Per tant, en aquest no m'hi apuntaria gaire. Si em permets, hi ha un altre país que també va començar molt bé, que és l'altre extrem, que és Suècia. Aquest va ser molt liberal, va dir no, jo no... A més, la seva Constitució no els hi permet donar aquest tipus d'ordres. I els hi van dir, senyors conciutadans, s'haurien d'aïllar alguns, seguim amb les escoles fins que les tenim, que tancava. Va ser una política molt liberal, inicialment molt aplaudida, però després, al final, els resultats globals tampoc són tan diferents dels que ens vam tancar durament com va ser aquí a Espanya i a Catalunya.
T'esperaves que et tocaria cobrir una pandèmia com aquesta?
No. Nosaltres sempre pensàvem que el virus de la grip és el que ens donaria més problemes. Ja havíem patit una pandèmia més lleu a l'any 2009 i en el radar nostre estava que el virus de la grip, que ara, per cert, torna a estar de moda amb aquest tema de la grip aviar a les vaques als Estats Units, que s'ha de mirar bé com evoluciona. Afortunadament sembla que poca capacitat per infectar els éssers humans, però no m'esperava una pandèmia com aquesta i crec que estadísticament ja no me'n toca cap mai més. O sigui, vull dir...
Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, espera.
L'Oriol Mitjà va dient que d'aquí no tants anys que en...
Hi ha uns col·legues que van calcular, és un càlcul molt aproximat, però que probablement tocava una pandèmia grossa cada 100-120 anys. Jo crec que, clar, pot ser el primer any o l'any 120, però espero que a mi no em toqui ja, eh?
De seguida tornem a la cosa de la salut, però ja saps que el Joel, a mi m'agrada la cosa personal.
Sí.
Amb la teva dona us vau conèixer treballant a la UB?
Treballant, sí, a la UB i a l'hospital. Sí, sí, sí.
Quants anys fa, d'això?
Buf! Tindria que restar i els metges no són gaire bons restants.
És doctora, també?
Sí, és metgessa. 40 molts. Sí, sí.
Barbaritat. Bueno, esteu a punt de fer les noces d'aquest?
Sí, d'or? Sí. I no ho sé, tindria que tornar a comptar i no és el meu.
És curiós perquè
sí, ja
el personal sanitari...
Sí. Molta endogàmia. Molta
sí, endogàmia. Sempre surt el dels col·lectius més infidels. Els periodistes segurament també.
Bueno, és que hi ha rumors de que teniu una activitat sexual, diguéssim, a les guàrdies...
Això què?
No, el rumor és gent mal informada.
Què has de dir? Què has de dir?
No, jo dic per experiència pròpia.
Dius, bueno, igual tu no t'enteraves.
També pot ser. Què me cuenta, no? Que dic jo, aviam, és veritat que hi ha moltes... Primer, hi ha una densitat important tant de persones que estem junts durant moltes hores, jo no dubto que hi hagin moltes relacions que comencen, acaben bé, acaben malament, es trenquen, es recuperen, no, segur, però com digues, hi ha la Telefònica o amb una empresa molt gran, hi ha la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals...
Ui, és encara pitjor, és encara pitjor, Antoni.
Si els estudis i els despatxos parlessin...
Uf, mare meva, i els lavabos.
Els lavabos, mare de Déu, els lavabos.
Mare meva, el que he vist, i els lavabos.
Quan surt el carandell dels lavabos, calça't, eh?
Calla.
El que sí us puc assegurar és que quan estàs de guàrdia, almenys quan les fèiem nosaltres, eren quasi 24 hores de guàrdia i el que vols és que acabi
dutxar-te
i anar a dormir.
És dormir,
claríssimament.
Molt bé. Ha reconegut que no és d'esquerres. M'han dit que és molt aficionat al doctor Trilla al golf.
Què dius?
M'agradava, vaig començar a jugar de jove i ara últimament no jugo gaire, però és un esport que em permet passejar tranquil·lament, bons companys, aire lliure.
És un esport una mica de dretes o...?
Diríem que té aquesta etiqueta de dretes.
De rics més que de dretes,
ara,
no?
Sí, si em permeteu un comentari, jo crec que aquí potser sí, i alguns clubs tenen entrades cares, això és cert, però, per exemple, als Estats Units, que vam estar treballant un any, i Anglaterra, que us haig de dir, en camps municipals, hi juga tothom, és un esport...
Camps municipals de golf, eh?
Sí.
Ai, no ho sabia,
sí, això.
Ho
sí,
han municipalitzat, Joel, sí.
Carai.
Bueno,
carai.
Són països molt més verds i el manteniment és més fàcil. No?
Però m'han dit que fins i tot t'havies tret el títol d'àrbitre de golf.
Saps moltes coses.
Sí. Tenim grans guionistes.
Exacte.
Què fa un àrbitre de golf?
Ah, bona pregunta.
Sí?
Era per les competicions infantils. Jo intentava ajudar. Llavors, interpreten les regles. És a dir, quan hi ha dubtes, no és com a futbol, que tens que prendre decisions, sinó que pots allà, tu pots mirar el reglament, pots comentar i dir, bueno, doncs jo crec que no pots tocar aquesta bola darrere l'arbre perquè el reglament no t'ho permet. I sempre hi ha l'opció de que faci... una jugada tal com li dius tu i una jugada, diguéssim, alternativa amb una altra bola i al final, si hi ha dubtes, és una espècie de bar diferit. Quina podria haver jugat, aquesta o l'altra?
Hòstia, em fa molta gràcia la idea de nens jugant a golf.
Ui.
Perquè jo la imatge que tinc, amb tots els respectes, és d'un senyor ja amb una certa experiència.
Això va bé perquè, com molts esports últimament, pots jugar-hi tota la vida i, a més, hi ha un sistema que et permet jugar una mica ajustat. O sigui, no tens que fer els mateixos resultats segons l'edat que tens, no? Tenim grans esportistes juvenils de golf i partits de Catalunya, molt bons, i juguen, òbviament, juguen de meravella. I alguns...
Hi ha seleccions de golf? Hi ha selecció catalana de golf?
Catalana, hi ha campionats de països...
Ara ja ets a temps, Joel.
Sí. Ara si guanyem alguna cosa.
Bueno, difícil, perquè tots tenen bon nivell.
Quin esport fas ara, doctor?
Camino, molt.
Camino.
Sí, que és molt bo. I estic d'acord amb un comentari que he fet abans, l'espinning...
Que sí!
Ix, no m'hi trobaran a mi, no. Sí,
els haguessis hagut de veure aquella gent.
No, ja els he vist, ja els he sentit.
Al borde de l'infart estan.
Bueno, tenim els cardiòlegs aquí a la tenda aquesta, els he dit, aneu al tanto que igual teniu feina.
Un parell de qüestions més, va, torno al tema de la salut. Ens hem de continuar vacunant? de la Covid? Hem de posar-la de recordatori de tant en tant? Perquè jo he perdut el compte ja de quantes em porto.
Sí. Jo em porto...
Crec que 4.
No sé si 2 o 3, jo.
Jo us guanyo, porto 5 perquè soc personal sanitari i vell.
Ah, amic.
Tu quantes vegades l'has passat ja, la Covid, Joel?
Jo l'he passat 2 vegades.
Que sàpigues.
Sí.
Que jo sàpiga, clar.
Jo una. No s'ha de vacunar la població general. No sabem quant de temps s'haurà de vacunar la població de risc. Gent d'edat avançada, dones que estan embarassades, gent que està en tractaments per malalties greus. Aquests encara, malauradament, la protecció no és suficient i poden patir la malaltia greu. Tot això dependrà molt de com vagi evolucionant. La previsió és que aquest any proper, aquesta temporada 24-25, és molt probable que es torni a recomanar una dosi de reforç perquè que és aproximadament un 20%, 2 de cada ciutadans de Catalunya entren dintre d'aquests grups de risc, aquests se'ls hi recomana. Potser l'any següent ja no es recomanarà tant, o només es adreçarà en els trasplantats renals, o en els no sé què, però sí que anem molt ajustant, és el que dèiem abans, es va intentant ajustar, i evidentment una persona sana, en bon estat general i jove, no requereix un...
M'acabes de definir,
reforç, per exemple. Toni. Sí. Bueno, sense veure't gaire, sense fer anàlisis.
Ah, espera, que
no.
Trec les ulleres de sol, no,
vale,
hi ha problema,
vale.
No hi ha cap problema. Tinc un amic que diu que no es vacuna perquè ell creu que... a veure, no és el meu amic més intel·ligent, però diu que no es vacuna perquè, com ho diu ell... perquè dins de la vacuna hi ha un
microxip.
Microxip.
Bueno, aquestes microxip. Teories durant la pandèmia van sortir...
Que serveixen aleshores... perquè els de dalt ens controlin amb el 5G en unes mogudes... Ho pots confirmar que no és així, Antoni?
Confirmo que no hi ha cap vacuna que porti cap microxip.
D'acord.
Algun efecte secundari potser sí que han tret, no?
Home, sí, no n'hi ha, com tots els medicaments, hi ha efectes secundaris, majoritàriament locals i transitoris, i algun, estadísticament, et pot tocar algun efecte greu. Però sempre recomanem les vacunes quan la relació del benefici, vostè estarà protegit de la infecció i de les seves complicacions, és molt superior el risc que suposa la vacuna. Uh-huh. Si no, doncs es deixa de vacunar o es canvia de vacuna si n'hi ha una altra i llestos.
Se sap alguna cosa o s'ha avançat en el tractament d'aquella gent que tenien allò del Covid persistent? Perquè jo en conec un parell i ho estaven passant malament, entre altres coses, perquè no sabien com tractar-se.
Hem avançat poc, però hem avançat. Hem avançat amb millor coneixement de la malaltia, no espectacular, però millor coneixement de la malaltia, i comencen a aparèixer algunes línies de treball que esperem i desitgem que permetin ajudar aquestes persones, que hi ha algunes que han quedat amb unes conseqüències terribles. Terribles, de vegades no greus per cara a la seva vida, algunes sí, però que els hi poden fer la vida molt difícil. Pèrdua de l'olfacte permanent, el gust, al·lucinacions, trastorns neurològics... O sigui, hi ha gent que ha quedat força tocada. Afortunadament, també hem de dir que això cada vegada ho veiem menys.
Ah.
Amb la vacunació i els canvis del virus, això n'hi han, però molts menys que la primera, i sobretot la primer any de la pandèmia, que va ser una patacada molt, molt forta.
Amb què som capdavanters aquí, el Clínic, doctor?
Jo crec que al Clínic i a tots els hospitals catalans som capdavanters, cada un té àrees d'excel·lència a nivell internacional, i afortunadament això el que dona és una visió del conjunt sanitari català, en el qual, si em permeteu, destacaria dues coses. Som capdavanters en poder portar els descobriments de la investigació bàsica, dels laboratoris, en els pacients. Això ho podem fer gràcies al sistema sanitari públic, fonamentalment, no? I som capdavanters perquè també tenim un teixit de recerca molt potent, els instituts de recerca biomèdica, i, si em permeteu, aquí escombraré una mica cap a casa, nosaltres que som la Masia, la facultat és on van tirant, pues de tant en tant traiem Yamins Lamals i Covarsi, i Alexis Putelles i Aitanes. Aquí... Més Aitanes i Alexis Putelles que els altres.
Seguint amb la metàfora, després se'n van al Chelsea o al Manchester City o es queden aquí?
Jo et diria que és bo que se'n vagin al Chelsea un parell d'anys i tornin. El que no és bo és que se'n vagin i es quedin, que se'n vagin a Harvard.
Més doctores que doctors?
Aquí, 75% dels alumnes són dones.
Bueno, perquè són més llestes. És d'una...
Són tots molt llestos.
Com t'ho expliques, això, no?
Jo crec que portem una tendència des de fa molt de temps. Quan jo estudiàvem era aproximadament 50%. Ha anat creixent i jo crec que va haver-hi una temporada, no ara, que els nois es dedicaven més a intentar ser empresaris, feien empresarials, coses d'aquestes, i aquesta és una professió, la nostra, la de metge, de servei, de tracte amb la gent, i jo crec que les dones, que són... Aquí el que compta és el mèrit, vull dir, és igual que sigui o dones...
Bueno, molt... I està disposat a passar-te 10 anys estudiant.
Sí, 6 més 4 o 5, entre 10 i 11, sí. Però, bueno, també tot això et dona després al final la seguretat de que pots exercir la medicina amb coneixement de moltes coses, no?
El doctor Antoni Tirilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia...
Ex-cap.
Degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, perdó, això encara
no és,
sí, eh?
Això no és com el de president de la Generalitat, que ho ets
encara tota la vida.
No tinc despatx, ni xòfer, ni escolta.
Hòstia.
No, és un... ja m'agradaria.
És ràpid, el doctor.
Sí, sí que
és
ràpid.
És bo, és bo. Doctor, moltes gràcies, molta sort. De doctor ho serà sempre.
Això sí.
Et jubilis o no?
Sí, sí, això sí.
Encantat avui de que ens obris les portes també d'aquest clínic obert.
I la facultat, i és casa vostra també, quan vulgueu.
Camarada Joel Díaz, moltes gràcies. Un fort aplaudiment per tots ells. Fem una petita pausa i de seguida tornem aquí des del Clínic Obert al suplement de Catalunya Ràdio. Fins ara.
El suplement. Amb Roger Escapa.